Al matí, amb Raquel García. Els prescriptors.
I avui, en el penúltim programa de la temporada, volem fer la maleta per marxar de vacances i carregar piles on necessitem. Però, evidentment, ja sabeu que a l'equip del matí ens agrada alimentar el temps lliure de cultura, molta cultura. Així que agafeu paper i llapis o els vostres smartphones, perquè doncs, avui arriba el nostre prescriptor, en Rafael Sabater, de Sabadell Còmics, per oferir-nos, doncs, això... títols i moltes propostes per doncs, descobrir tot un univers de propostes. Bon dia, Rafael. Quant
bon
de temps,
dia.
Eh?
Sí, oi?
Trobàvem a faltar les teves prescripcions. A
I
veure.
Tant, i tant. Ja ens hi tornem una miqueta a la normalitat. Ja estona, està
hem d'agafar una altra vegada el ritme.
Déu-n'hi-do, però... com està el món? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Per això necessitem la cultura, per això necessitem nous universos, per descobrir mirades, propostes.
I
despertar l'esperit crític o passar una bona estona només.
I tant.
Perquè la veritat és que vivim temps convulsos, Rafael?
Sí.
Què ens portes? Perquè ens portes, com sempre, a propostes per a tots els públics,
Sí,
jo
sí,
crec
sí.
Qui no llegeix és perquè no vol, perquè hi ha còmics...
I tant.
Per
i tant,
qualsevol persona.
Si t'expliqués jo.
Clar, però això us passa, no? Moltes vegades que ve la gent, no? I vull
sí,
un còmic.
Sí,
i llavors, clar, has de fer una mica com...
Sí, i jo content, no? Nosaltres contents, perquè recomanes, la gent està agraïda, i després de tornen, i diuen que moltes que li ha agradat molt, et comenten la jugada, i bueno...
Bé, això
no?
Dona sentit
sí,
també a la vostra
sí, home,
feina.
Sí, home, sí, i tant, i tant.
Vinga,
i tant.
Doncs, per als nostres oients, què és el que portes
avui?
M'he
portat quatre còmics.
Sí?
El primer és un que es diu Género Queer,
sí.
Una autobiografia de Maya Kobabe,
sí.
En aquest cas, el públic es tornava això. En aquest cas tenim, doncs, això, és una noia que es diu Maya, americana, és dels Estats Units, que no se sent identificada amb els gèneres d'home i dona tradicionals. Val? Des de molt petita, doncs, ella doncs, ja veu que no... que igual que les amigues doncs, els agradava molt la roba, els agradava maquillar-se, els agradava totes aquestes coses, doncs ella no se sentia bé, no? I ella es veia que no estava dins d'aquest món, d'aquesta binaritat, no? D'aquest món home-dona, no? I a partir d'aquí ella va creixent i va descobrint un nou món. I és això, la gràcia d'aquest còmic és que dona moltes, ajuda molt a persones que potser estiguin en una situació que no saben on estan, que són massa joves per saber si realment són el que volen ser, cosa que provoca moltes vegades moltes angoixes, moltes ansietats, depressions, anorèxies, moltes vegades, perquè és això, no saben. I això l'he trobat molt didàctic, perquè ella aquesta noia explica, bueno, aquesta persona, perquè ella sobretot es demana que sigui això, no? Que s'elimini una miqueta els gèneres, no? Aquesta persona el que demana és que, aquí explica, doncs, una miqueta ajudar doncs, a gent a identificar-se i a trobar-se, una miqueta a trobar-se, no?
Doncs em sembla una proposta molt interessant per això, per tenir referents a la societat canvia, cada vegada doncs,
sí.
Els gèneres són més...
I hi ha hagut un cas que,
fluïts, no?
Que,
aquesta identitat.
Que precisament encara sí. Recomano més, i a la meva botiga hi serà sempre, que és als Estats Units hi ha hagut una campanya dels sectors més ultres, dels sectors més conservadors, per intentar que aquest llibre, aquest còmic, es prohibeixi a les escoles i a les biblioteques. És un còmic que està orientat doncs, a un públic més adolescent, al gènere mitjà, que seria de 10, de 11 a 14 anys,
sí.
I, esclar, hi ha sectors molt tradicionals que consideren que Déu-nos en guard, que potser si llegeixen això se'n tornen, de Déu-nos en guard, i Déu-nos en guard, tenir un fill gay o lesbiana, no? Déu-nos en guard.
Per això, doncs, per lluitar contra doncs, aquests estereotips i, precisament, tenir doncs, aquests referents i ajuda, no?, per, doncs, a les persones no binàries i també, doncs, els familiars, aquesta proposta ens sembla molt, molt interessant. Seguim.
Mira, ara anem amb un còmic que m'ha sorprès molt, perquè no coneixia, jo no coneixia el personatge. És l'Alfons Quintà. Era un periodista que va, sí, durant la transició, va ser inclús director de TV3, va ser el primer director de TV3. Jo no coneixia, realment. Aquí surten moltes persones que sí que coneixes, però sobretot les cares visibles de l'època de la transició, de la creació de TV3. Però aquest Alfons Quintà, doncs, jo no coneixia, no? Suposo que la gent que està més en aquest món sí que el coneixerà. Però és una història molt curiosa. El llibre es diu El fill del xòfer, sí, i en aquest cas de José Pablo García. I en aquest cas es diu així perquè aquest, l'Alfons, era el fill de l'home de confiança del Josep Pla. Vale? I era el que li feia de xòfer. Per això, una miqueta com a, sí, per despreciar-lo una miqueta, li deien el fill del xòfer, perquè era l'home de confiança del Josep Pla. Que Josep Pla, entre final de la dictadura i la transició, va tenir un paper molt important. Ell coneixia molta gent i va ser una persona, sí, força clau, no? I aquest, el fill del xòfer, el fill del xòfer, l'Alfons Quintà, doncs a base d'estar amb les reunions que amb el Josep Pla, amb polítics, amb el Tarradellas, amb el Jordi Pujol, amb el Suárez. Està clar, quan es decideix, doncs, que la dictadura, doncs, s'acaba, hi ha d'haver-hi un període de transició, doncs, clar, hi ha moltes converses, hi ha moltes reunions, hi ha molt, aviam de quina manera es pot fer, no? I aquest, doncs, aquest personatge va estar molt a dins d'això, no? I a partir d'aquí es va fer periodista i va anar pujant. El problema és que era un periodista amb molt pocs escrúpols. I realment, el que explica aquí en aquest còmic, si realment és veritat, que no ho dubto, oi? Déu-n'hi-do, era una peça de cuidado, eh? Déu-n'hi-do, eh? I això va fer que es guanyés molts, molts, molts enemics, i contra més enemics es anava guanyant, pitjor, ell actuava encara amb menys escrúpols i encara pitjor, no? I va ser un personatge curiós, i amb un final tràgic, que dius, sí, hòstia, quina passada, perquè realment és un personatge molt, molt desconegut, I és clau amb la història de la transició aquí a Catalunya, amb la creació de TV3, amb els diaris, sí, que es van crear bastant tots els diaris catalans. I mira, és una persona que ha passat molt desapercebuda. I és curiós, però es veu que aquí el va conèixer, que era una peça, però una bona peça, eh?
Doncs una novel·la basada en fets
reals,
eh?
És molt curiós, molt divertit, sobretot per la gent així de la meva edat, que va viure la transició i tot, et va fent moltes referències, que vas recordant, hòstia, home, hòstia, clar, això, ara entenc això per què va ser, no? Està molt bé, eh?
Doncs aquesta novel·la gràfica també molt interessant per conèixer aquesta part de la nostra història d'aquesta transició. Seguim amb una altra proposta que ens farà viatjar.
Sí, en llocs que malauradament són molt d'actualitat, eh? La Rússia de Putin, L'ascenso d'un dictador, del Darryl Cunningham, publicat per Stiberry. És un docucòmic, o sigui, no és una història, no és una aventura, sinó és com si fos un documental, però un còmic. Val? I explica l'ascens, doncs això, no? del Putin, una persona terriblement llesta, que no podem despreciar perquè déu-n'hi-do, no ens pensem que no és ningú, explica tot des de que ell era petit, quan vivia encara, va néixer encara amb la Unió Soviètica, va entrar en el KGB, va estar dins del KGB, un cop ja va caure tota la Unió Soviètica en democràcia, va anar a parar per allò cops de potses i coses així, en política, es va anar ficant en política a Sant Petersburg, va arribar a ser alcalde de Sant Petersburg i al final va arribar a ser, doncs, president de Rússia, no? Un personatge, déu-n'hi-do,
Home, aquí posa, manera... de matón de patio de colegio en Leningrado, de la era soviética, pasando por oficial del KGB hasta presidente de Rusia, esta es la historia del imparable ascenso de Vladimir Putin.
Sí,
la
veritat, sí.
I els dibuixos, les il·lustracions, també són molt potents, eh?
Sí, està molt bé. L'únic que és això, no és una història, és un documental.
Sí,
o sigui, no es pensava en una aventureta, sinó que aquí el que interessa és documentar-se sobre
donar
un personatge,
dades, no?
Que ha anat pujant, i també per explicar-nos una miqueta com Rússia ha acabat sent com és, i també les seves ànsies d'expansió que ha començat a començar... amb Ucraïna, no? I si no parem, doncs sembla que té intenció. Però no és només allà, realment és el país.
És tot no, és tot el país, i amb aquestes dades, de fet, clar, es nota que és periodista gràfic, no? I que fa tota aquesta investigació de tota aquesta trajectòria.
Té molta feina, té anys de feina aquí darrere.
Això té feina, sí, amb explica... moltes dades i documentació.
Sí, explica casos curiosos, com quan va haver-hi aquell atemptat amb un teatre rus, que van morir centenars de persones, que va ser culpa d'ella, ja era president, i ell va donar l'ordre, sí. I va ser una massacre, que van morir la tira d'innocents, però que ell va sortir reforçat perquè va saber capgirar la situació. Hi havia molts morts, però ho va saber capgirar, donar la culpa als txetxens, i a sobre encara sortir més fort. No? O sigui, és un personatge molt llest, Putin, eh? O sigui, no el despreciem, perquè... pesant molt en tombir, eh?
I seguim ara, doncs, parlant de ciència-ficció.
Exacte, mira, la ciència, història de la ciència-ficció. Aquest m'ha agradat força, perquè també funciona més com a didàctic, sí. I és la història de la ciència-ficció. Tant de cinema, de literatura, còmic, tot plegat, no? M'ha agradat molt, és una història molt ben treballada, amb molta feina al darrere, molt cuidat, i comença, sí. Doncs, a començaments del segle XIX, que és quan neix el gènere aquest de la ciència-ficció. Ell dona com a primera obra de ciència-ficció el Frankenstein,
sí.
Que sembla que sigui més de terror, sempre l'hem tingut més com de terror, Frankenstein, oi? Però realment ell explica una cosa, que és la primera vegada que es crea un superhome,
sí.
Però amb la ciència, que no són els déus o no són coses divines o coses que no coneixem, sinó que és la ciència, i realment és així, no? És l'electricitat el que fa crear el Frankenstein, no? És curiós. Està bé, no, jo no ho coneixia. I a partir d'aquí és el gènere aquest que es va creant, sobretot doncs, a finals del segle XIX, amb steampunk i tot aquest gènere, d'aquell de Jules Verne, i fins a arribar doncs, als actuals, Bradbury, Arthur C. Clarke, tota la història 2001, tot el cinema de ciència-ficció. Està molt ben documentat, i sí. La gràcia que m'ha fet, a part de que està per capítols i va explicant tota la història, és que a dins va ficant unes guies,
sí.
Les millors pel·lícules de ciència-ficció dels anys 60, els millors còmics que parlen del cyberpunk, i tot això, hi ha moltes guies que va explicant per si algú vol aprofundir en aquest tema. I està molt bé, eh?
Doncs sí, perquè és un valor afegit més, no? No et quedes
sí,
només
amb el còmic,
sinó que també pots anar a descobrir molt més d'aquesta ciència-ficció. La veritat és que quatre propostes molt diferents, molt diverses. Fins quan podem venir a Sabadell Còmics? Quan tanqueu?
Tanquarem algun dia per l'agost, la setmana aquella Santa Maria, que és la més fluixa. Uh-huh. Potser, si no ens podem combinar, tancarem. Però, de moment, intentarem que estigui obert.
Gràcies per alimentar la
a
nostra
vosaltres.
Cultura.
Que vosaltres
vagi molt bé.
Per donar-nos veu.
I fins la temporada que ve.
Molt
Rafael,
bé,
que necessitarem les teves prescripcions.
I
una abraçada, bon estiu.
Gràcies.